Radio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
I arriba el moment de l'esquelet, aquell espai dels dilluns que dediquem, juntament amb l'especialista en la temàtica, l'Unai Estevez, per parlar de castells. Concretament, repassem les diades del cap de setmana i fem una mica de prèvia de les properes. Bon dia, Unai.
Bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé. Em sembla que hem tingut diades potents, no?, aquest cap de setmana. Què ens has de dir?
Sí, sí. És diguem, l'inici d'aquesta segona quinzena d'agost, que ja vam anomenar amb el Marc quan fa un parell de setmanes, ja ho van anomenar així, el Tourmalet, no?, de l'agost, com quan el Tour de França agafen la zona complicada de les etapes. Sí, bueno, comencem la zona quinzena d'agost, que segurament sigui la part més potent de l'any, la que comença a veure els castells grans, i que les colles ja apreten perquè és estiu i acaba culminant amb Sant Fèlix, no? Després sí que hi ha el setembre i l'octubre, però hi ha moltes colles que baixen el ritme i, generalitzant, és el tram més potent de la temporada. Hi ha hagut dues actuacions de cada colla de Vilafranca i jo avui em limitaré a parlar d'elles perquè, si no, no ens donaria la secció per més.
Hi ha molt per dir, no?
Sí, sí, hi ha molta cosa a parlar, no? Els Verds han actuat a la Bisbal i a la Festa Major de Gràcia i els Xicots de Castelldefels i a Roda de Barà el divendres les dues primeres i el diumenge les següents. Sort van tenir que el dissabte van poder descansar amb aquest pont. No sé, si et sembla, parlem diada a diada, anem sí. Per ordre cronològic, no?
Exacte.
I bueno, comencem per la Bisbal, ja que vam parlar de Barà, que va ser l'última. A la Bisbal, els castells de Vilafranca van obrir plaça amb el 9 de 8. Bueno, un 9 de 8 que ja van portant per totes les places i no sóc jo qui ho diu, bueno, hi ha hagut declaracions dels caps de colla, del cap de colla, perdó, l'Àngel Grau, que, bueno, això que hi ha gent que li pregunta que el 9 de 9 té possibilitats i veient que es porta tant a plaça el 9 de 8, no ens estranyaria que, bueno, pugui entrar en cartera el 9 de 9 de cara a la dia de Sant Fèlix del dia 30. I van seguir amb el 5 de 9 en folre, un 5 de 9 en folre que aquest any ja porten dos més que l'any que més han fet en tota la seva història, vull dir, hem portat tres quarts de temporada, no, dos terços de temporada, no sé si hem arribat a pràcticament una mica més de la meitat, perquè, clar, la temporada forta tampoc porta tant de temps, i ja porten més 5 de 9 en folre que qualsevol temporada de la seva història. Van tancar les rondes a Castells amb el 4 de 9 en folre, prou bé, bastant bé, i el Pilar de 7 en folre que, bueno, després de la motxilla em va recordar una mica el Pilar de la Seu, el que va passar, no?, amb aquell carregat, que va marxar enrere el folre, però aquí, en aquest cas, a diferència del Pilar de Seu, el van salvar i molt bona defensa d'aquest Pilar, que si els Pilars de 7, quan se't compliquen, els salves com els vas salvar i després fas Pilars de 7 tan fàcils com el van fer a Gràcia, jo crec que aquest Pilar de 7 té possibilitats bastant clares de pujar-se un pis més en breus. La colla vella va fer com a màxim castell el 5 de 9 en folre, que va fer primera ronda, és el primer que fan fora de casa aquesta temporada, fora de Valls. Van fer els dos bàsics de 9 i van acabar amb un Pilar de 7 en folre que va caure quan ja estava a punt de sortir, o sigui, faltaven potser dos segons, vull dir, només falta que sortís la quinta del castell i va caure. Anecdòtic, una caiguda bastant... Jo crec que potser un punt de desconcentració o alguna peça que no va encaixar fins al final, però crec que és una caiguda que no és greu ni va fer mal a ningú, per tant, anecdòtic. Segueixo, jo no paro la màquina.
Sí, 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 tu no paris la màquina, que nosaltres estem aquí escoltant.
La Joves de Baix va fer el primer castell net de l'any, va obrir a 3 de 9 en folre, va fer la torre de 8 neta, que la va carregar, una torre de 8 neta, per meu gust, jo i a la plaça, no va avisar que torre 8 neta. És una torre 8 neta que la van carregar i deies, ostres, estàs molt bé, és per descarregar totalment. I a la mínima, que va com haver-se de treballar, va patar. Bueno, és un castell que hi ha dies que et pot donar per treballar, depèn com l'agafis, però pel que es va comentar des de la rotllena de les Joves, la mida no va donar el marge per treballar-la, no? La mida, les mides del castell, tal com estava agafat, si l'haguessin agafat d'una altra forma, aquests detalls que s'han de polir, comentaven que l'haguessin pogut defensar, però tal com tenien les mides era complicat de defensar, sobretot a segons i a terços. Van fer 4-9 en folre i una altra pila de 8, que això del pila de 8 de les joves ja sembla... Enteneu-me, però ja sembla insultant, vull dir, és que sembla fàcil fer un pilar de 8, tal com és un pilar de 8,
No
estem a 15 d'agost i ja porten 4. Van fer el de la Dia de Sant Joan, el de Martyrs Street aquí a Vilafranca, el de Firagost, i ja porten el quart, i estem a 15 d'agost només, és brutal, o sigui, jo no, em costa d'entendre, però bueno, no trobo explicació de què facin tants piles de 8, és un final pilar, el tema que les joves ara de trobar. Què fem aquest pilar? Ficar-los un castell de 9 amb agulla? No sé, un pilar de 9 és complicat, potser un pilar de 7 net, no sé.
I a més ja en una diada que sempre s'ha dit, no?, que és una diada exigent, no?, la de la Bisbal.
Sí, és una diada exigent, sempre s'ha dit, però ara ja no es diu, des de que l'any passat es va canviar l'horari, a les 6 de la tarda és una diada. Fins i tot a mi la gaudeixes, perquè tampoc va tanta gent, no és una diada tanta gent. També et dic, la plaça és més complicadeta.
És més petita i, bueno, jo recordo d'haver anat quan era l'antic horari i unes calorades que...
Sí, la caldera del doctor Robert, li deien al carrer doctor Robert, perquè feia una calor espectacular. Ara, molt bé, s'està molt bé, depèn també de... Feia calor aquesta setmana, l'any passat sí que va estar a punt de ploure.
Però, que ha estat un bon canvi,
Però a la que fas la segona ronda ja es buida una mica la plaça i estàs, i pots estar... I els que aguantem fins al final, tant si fa 45 graus com si fa 20, la gaudeixes. I deixa'm parlar dels ous a la Bisbal, la colla local, que va començar molt bé, va anar a buscar l'objectiu i el fet de que l'objectiu que tenien més clar d'anar a buscar no sortís els va condicionar tota la diada. Van obrir amb el 3-7, van anar a buscar la torre de 7 després, que no havien fet cap intent mai. De fet, és una colla que no havia... Sí que ha fet intents de castells de gamma alta, gamma mitjana de 7, però mai ha assolit una gamma alta de 7. I l'altre dia van decidir buscar, perquè l'assaig havia anat bé, el més difícil de tots, o sigui, l'últim pas cap al castell de 8. És un fet sorprenent, però havien fet... diria que fa 3 anys havien intentat el 5 de 7, l'any passat van fer alguns intents de 4 de 7 amb agulla, i no es van sortir, i aquest any van apostar per la torre de 7 després del domini de la torre de 6. La van desmuntar i en la segona tentativa va quedar intent amb l'aixecador pràcticament col·locat. Hi havia molts dubtes, van pecar molt de nervis, era com tot molt dubtós, no? Ja, les sensacions eren que en la confiança... suposo que també la postcènica els hi va treure una mica la confiança. Després van anar pel 4 de 7 a l'última de l'última, vull dir, ja totes les colles havien fet piles de mèrit, que van anar a buscar el 4 de 7, el desgast els va portar, suposo que a desmuntar-ho també. Per tant, veus una Bisbal, surten amb un castell de plaça. Mai és bo sortir amb un castell de plaça.
Sí, llàstima en la seva festa, no?
Sí, és una llàstima, però crec que tenen poques diades, és una colla acabadora, però aviam si poden... Ni que sigui recuperar la confiança. Vaig més ràpid, que queden diades per explicar. A Castelldefels, els xicots van tornar a fer el 4-8. Jo crec que aquest és el titular de Castelldefels. Un 4-8 que van estrenar a Martyrs Street i que van poder fer Castelldefels i prou bé. Per tant, molt contents i molt satisfets els xicots. Quan parlem de Roda Barà, farem més profunditat el tema dels xicots. La colla de Castelldefels, els castells de Castelldefels... feina mitja, no sé, és que tenien en cartera la torre 7 i el 4-8 i només obrir de torre 7 la van deixar encarregada, important per ells, vull dir, és el major èxit amb la torre 7, no l'han descarregat mai, però clar, deixar-la encarregada els va condicionar la diada i van haver d'acabar la diada amb 5-7 i el 4-7, descartant fer-lo amb un pis més. La jove de Sitges tornava de vacances, només havien fet un assaig, estan a les portes a la seva festa major, moltes baixes perquè hi havia gent de vacances, també encara... 3-7, 4-7, 5-6. Una colla que està capacitada per fer moltes coses més, però bueno, les condicions eren les que eren. Per tant,
no?
Sí, vull dir, venen de fer 3-8, 4-8. Molt bé, fa un mes a la seva diada de Pepe Rodríguez, però jo crec que aquesta festa major buscaran el 4-8. És el dia 31 quan fan la diada, perquè clar, com que Sant Bartomeu és el 24 i tenen les processons, no poden fer-la aquell diumenge a la diada, per tant, l'ha de fer una setmana més tard. Això vol dir que tenen més marge per assajar també
per assajar.
Ja els hi va bé. Passem a Gràcia, on els castellers de Vilafranca van... Bueno, va ser una diada bastant... Va començar bastant justeta, no? Va ser raro, no? Va ser una diada que començava a les 11 del matí i... No sé... Castellers de Vilafranca semblava que van voler començar a les 12, no ho sé, vull dir, això es va comentar de broma allà a la plaça. Van començar amb un intent desmuntat de 4 de 9 en folre, no sé què va passar exactament, però abans d'entrar els ossos va haver de desmuntar-se el castell. Més val fer una passa enrere per fer dues endavant a la següent ronda, per tant, no passa res, es desmunta, segueix la diada i a la següent ronda el van a buscar. Van fer el 4 de 9 en folre descarregat, no va ser un 4 de 9 perfecte de mides, molt ben defensat, jo crec, molt ben controlat. Jo crec que a nivell de terços i quarts les condicions no van ser perfectes i la serenitat va ser molt bona, per tant, molt bé aquest 4 de 9 en folre, sent resultadista i no mirant els detalls, sinó mirant com s'han salvat els detalls. Per tant, jo crec que molt positiu, tot i haver fet un intent desmuntat i un peu desmuntat davant d'aquest descarregat. 3 de 9 en folre ja és molt fàcil, sembla. Sembla fàcil, aquest 3 de 9 en folre.
Sí, això mateix, sembla.
Perquè van fer el 3 de 10 a Vilanova i la forma de defensar un 3 de 10 va ser complicadíssima. Pocs 3 de 10 tan treballat he vist. I, esclar, has de fer un 3 de 9 en folre tan fàcil com aquest com per poder fer 3 us a 10 així. Van acabar amb el 9 de 8, el que dèiem. Un 9 de 8 que ja va per totes bandes.
Sí, el divendres i també.
Divendres i diumenge, 9 sí. de 8, que no sí, és un castell gens fàcil. També, el detall de la festa major, gràcies que l'enxaneta va anar molt ràpid. Aquest detall de que els verds van anar amb una enxaneta, aquell dia vaig comptar menys de 25 segons, o 24-25 segons entre que sona la primera aleta, trepitja el peu i fa la tercera, per tant, és una velocitat de creuer. Van acabar amb el Pilar de 7, al contrari de la Bisbal. La Bisbal van demostrar que el saben treballar si es complica, aquí van demostrar que el poden fer xiulant, pràcticament, sense deixar d'entendre que és un Pilar de 7, que és molt complicat. Els castells de la Vila de Gràcia, la colla anfitriona va sortir supercontenta de plaça, tripleta de 8, primera torre 8 en forra de l'any. No va ser la més perfecta, però jo crec que la serenor, igual en el cas del 4-9 en folre dels verds, els va ajudar molt, no? Vull dir, si se'm complica, el treballo, el controlo, no començo a cridar, no començo a parlar, no començo a posar-me nerviós, el mantinc aquí i intento pensar en què ho haig de fer bé. Per tant, jo crec que això tots els castells i castelleres de Vilagràcia ho tenien clar. Per tant, torre 8 en folre descarregada. 3-8, torre 8 en folre, 4-8. I els xiquets de Reus, que un altre 5 de 8 que passegen, millor actuació de la temporada és el 5 de 8, el 4 de 8 i el 3 de 8, doncs ja han portat un altre 5 de 8 a una altra plaça, per tant ja porten 4, jo crec que és molt important per part dels xiquets que vagin portant aquest 5 de 8 amb tanta facilitat, entre cometes, i amb ells també els hi va bé, perquè ja van tenir una festa major gràcies a fa uns anys, que els hi va caure el 5 de 8, per tant, espineta treta. Ara aprofunditzaré, vinga, amb roda de barà, que és l'actuació dels xicots, ara vull parlar dels xicots, Un altre 4 de 8. En un cap de setmana, sí, 4 de 8. I el detall, mira, ho ha publicat la Mireia Mata, una castellera, podria m'atreveria a dir fins i tot icònica dels xicots, que en dues setmanes, en 15 dies, han fet 3 4 de 8, dos en un mateix cap de setmana, dos d'ells, i a més, entremig, una setmana de vacances. Té molt de mèrit, té molt de mèrit. I crec que tota la... Segurament la confiança que es va poder perdre a inicis de temporada amb les caigudes del 7 de 7, les caigudes de la torre de 7, que es van afectar una mica, tant mentalment com hi ha alguna lesió va haver-hi, però no important, però a principi de temporada afecta, vulguis o no, ara l'han recuperat al màxim amb aquest 4 de 8. Potser aquest cap de setmana ha faltat portar una torre de 7, no? Perquè no la van portar ni a Castelldefels ni a Roda de Barà, però ara mateix tenen a punt la dia de prèvia Festa Major, i la Festa Major que serà per anar a buscar, no sé si una altra vegada 4-8, torre de 7, o potser, a veure si pot arribar al 3-8. Van fer un 3-7, per això dic el tema del 3-8, perquè fer un 3-7 està bé, a Castelldefels van fer el mateix, vull dir, mateixa diada, 5-8, 4-8, 3-7 a Castelldefels, en un diferent ordre, 4-8, 3-7, 5-7, a Roda de Barà. Els nois de la torre, que la colla torre en barra va actuar a Roda de Barà, va fer 3-7, 4-7 amb l'agulla, 4-7, un 4-7... No m'estranyaria que pugés un pis més al dia de Santa Rosalia, que és el 31. Recordem, el 31 Sant Ramon coincideix amb moltes dies aquest any. El diumenge coincideix amb la dia de Sitges, coincideix amb Torredembarra, i aquí, Vilafranca, la dia de Sant Ramon, tinc la sensació, pel que es va parlant, que quedarà com en uns, no en un segon pla, però en un pla no tan important com els altres anys. També la diada va agafar un protocol diferent fa uns anys i jo crec que no serà un dels punts tant de focus.
Potser pel fet que dius que coincideix aquest any.
Exactament, vull dir, coincideix, vens a Sant Fèlix també, que Vilafranca ja l'has tastat, no?, aquells dos dies, a la vigília i el dia de Sant Fèlix, i a més el format de la diada és diferent, no?, és un límit de temps, els castells a l'antiga, per tant jo crec que té el seu punt atractiu, Sant Ramon, perquè m'agrada molt les dies a l'antiga, són coses que es poden veure poc a l'any, però clar, aquest any està condicionat que tens Santa Rosalia a Torredembarra, tens la dia de Sitges, on van els milions de Terrassa i Lens al Vendrell, i la jove de Sitges, en l'estat que està, i tens més diades que, clar, poden condicionar el calendari, no? Que tot coincideix aquest dia. O sigui, ens trobarem un cap de setmana, el de Sant Fèlix, que no només serà Sant Fèlix, sinó que seran moltes coses, igual que aquest passat cap de setmana, que no només ha sigut la Bisbal. Acabo amb les joves de Valls, vale?
Sí.
Ja, l'última colla que repasso, i després, si vols, repassem una mica el calendari, si tenim
Perfecte.
Temps. Les joves de Valls a Roda Barà va fer 4-8, molt bé, un 4-8, que jo tinc la sensació que era una mica assaig de 4 de 9 net, no? El veiem molt lleuger, molt lleuger. Una torre de 7, que tenia molts canvis. I molts canvis vol dir moltes com posicions canviades, no? Un terç que anava a segon, el terç que va fora o que va a altres castells va entrar a terços. Va ser una torre de 7 d'aquestes que han arribat a un punt d'assajar la torre de 7 que es poden permetre experimentar una mica i fer proves.
Canvis que van funcionar, per això.
Sí, proves de futur que van descarregar i és que van descarregar que semblava fàcil, vull dir. O sigui, que assajat està, el que passa són castells que no portes a plaça habitualment. I en diades com aquesta, que són més, no de tràmit, però més tranquil·les. I que
experimentar.
Vens, i que vens una diada com la Bisbal, doncs es van permetre això. No van anar igual que els xicots, igual a registres. Fet sorprenent, van fer un 4-7. Un 4-8 i un 4-7 a una diada, jo no ho he vist molt. Vull dir, fer un castell d'un pis i després fer el del pis inferior, o fer el del pis inferior i després un superior, és el mateix castell amb un pis més, no s'acostuma a veure. Un 4-9 net i un 4-9 en folre són castells diferents, perquè li treus el folre, però un pis inferior i un superior és molt raro. Per tant, 4-8, torre de 7, 4-7 i 3-7, aquesta repetició del 4-7, són castells d'escola, de gent que està aprenent i que no tenen oportunitat de pujar els castells de 8, doncs es fan castells de 7, i aquesta gent que ha portat poc temps, o que està col·laborant amb la colla, o fa novament de crossa, o de contrafort, i tal, doncs pujar allà dalt per un dia mai s'oblida, vull dir, per alguna banda s'ha de començar, per acabar amb una altra pila de mèrit, un pilar de 6, que passegen a tots llocs, vull dir. Si el pilar 8 el fan tan fàcil, el pilar de 6 és que van anar a un bolo comercial que el podríem fer, és que estic convençut. Per tant, això, el resum general del cap de setmana és aquest. Ara comença la temporada forta, no? No la temporada forta, sinó mediàticament
els
forta.
Els plats
no?
forts,
sí,
no?
És molt mediàtic demà tenir Sant Magí a Tarragona.
Sí.
No sé si podrem parlar la setmana que ve a Sant Magí, perquè hi haurà tant contingut que serà complicat. Amb la jove Tarragona buscant la camestra, els xiquets buscant els castells de nou, Sant Pere i Sant Pau jo crec que poden buscar el 5 de 8, i el Serrallo és més una incògnita, però no m'estranyaria si busquen el castell de 8, perquè han fet molt bones proves. I a més, suma que tenim dissabte al Catllà, la plaça aquella petitona del tarragonès, amb la jove Tarragona, la colla vella, els xiquets de Valls, i els castells de Vilafranca, que és xulíssima la diada. Hem arribat a veure 3 piles de 8 en aquella diada, per tant, gama extra, jo crec que asseguradíssima. I el dia següent, a l'Arbós, al mateix programa, afegint-hi la colla a l'Arbós, els milions de l'Arbós, que no estan gens malament aquest any. Podríem fer el doblet de 7 si s'ho plantegen i si tot va bé. A més, tenim Igualada, amb les joves de Valls, els moixiganguers Igualada i els xiquets de Reus, i jo diria que aquestes 3 diades són les més destacades. A banda, també hi ha, a nivell, vull dir, de quantitat de castell, no, de nivell de castell, són les 3 més destacades, on podem veure gama extra i castell de nou, i a Vilafranca tenim la prèvia de festa major dels xicots, no? Una prèvia de festa major on els xicots actuaran a la plaça Constitució i bueno, és una diada que serveix per fer proves, per agafar el ritme, actuar a Vilafranca, que també va bé a vegades, una mica abans de festa major, començar aquests nervis de festa major, aquest ambient, no?, que us olora, no?
Una mica de rodatge, no?
Sí, va bé, perquè és festa major i és com tot és diferent, no? Està tot com més aturat, mires els carrers, sempre hi ha més banderetes, hi ha decoració, ja t'has d'adaptar, no?, a aquests nervis i aquestes coses extracastelleres que també decideixen el resultat del castell. Jo crec que és molt positiu, això. Aviam què tal. Jo crec que no sé si és una diada per anar a fer castell de 8, tot i que tampoc m'estranyaria, tal com el tenen, però per agafar aquest ritme i també potser estrenar gent que també li interessa algun castell, pot estar bé. O sigui, aquestes diades que pots tenir un castell, com ha fet les joves, un castell difícil, un castell més fàcil però que s'estreni gent que sigui important, un castell així més experiment, no sé, veurem com ho fan. No,
podem tenir de tot,
clar, clar, no puc dir-te res perquè no sé què plantegen els xicots per aquesta diada. La setmana que ve, quan ens connectem aquí a la ràdio, ho explicarem i ja està. No sé, vols que t'expliqui alguna cosa més? Jo crec que he arrencat la màquina i no he parat, eh? Vull dir, no t'he deixat parlar avui.
No, t'has quedat amb ganes de beure aigua, no?
Potser... No, vull dir, estic bé, però és que no...
Bueno, si vols... Encara no ens queden 3 minutets, eh? 3 minutets. Vull dir que...
No sé...
Si vols destacar alguna cosa...
No, vull dir, volia destacar... A vegades si em guardo algun tema per parlar, el tenia al cap, i volia destacar una mica la diferència, no? És una opinió, una reflexió, eh? Com es diferencia... La forma de veure la temporada de les colles, sobretot de la zona no tradicional, vull dir, les que no són del Gran Penedès,
sí, de
del Camp de Tarragona i Reus, Valls, Tarragona, el triangle Tarragona-Vilafranca-Valls. Crec que, si et fixes, aquestes colles d'aquesta zona, amb excepcions, esclar, no fan unes vacances llargues a l'estiu, no? Hi ha colles... No són les típiques colles que fan el primer tram per anar a l'estiu i fan el segon tram, de primavera, inici d'estiu, per anar a l'agost i fan el segon tram. I he analitzat i veus colles com els Minyons, la Jove de Barcelona, que és una colla bastant, bueno, emergent, bastant... Bueno, és una colla revelació que ja porta un mes parada, un mes i mig parada, i tornarà ara, a finals d'agost. Des de la primera setmana de juliol que no fa castell.
O sigui, han fet la primera part de l'estiu, han parat i ara tornaran.
Clar, és molt estrany, no?
Sí, tornar-te a enganxar, no?
Per ells, l'estrany som nosaltres, no? Que fem que com els Verds...
Paren una setmana i prou.
Clar, els Verds fan Vilanova, paren 3 assajos, però clar, la següent setmana no actuen, però el dilluns ja estan una altra vegada.
Sí.
Vull dir que si el casteller vol marxar de vacances, potser s'ha de saltar alguna diada,
sí,
clar.
Sí.
És aquest tema. I ells no ho veuen així, ells ho veuen com dos trams. La temporada és l'any 24 o l'any 25, i feu un tram de febrer, perquè allà també hi ha Santa Eulàlia, Barcelona, sí. Aquelles festes majors també són d'hora, fins abans de la calor forta, i després, quan és finals d'agost, inici de setembre, ja apuren fins al novembre. És curiós, no? A mi volia analitzar-ho, perquè aquí ho veiem estrany, però segurament allà també ho veuen estrany, perquè...
Clar,
no està tan arrelat, no hi ha tantes festes majors d'estiu amb protocols, amb patró, que si a la sortida d'ofici, que si l'ofici, que si processons... Per tant, és tot més modern, no?, entre cometes, per nosaltres, sobretot, i volia comentar-ho, que ho analitzes i és curiós, no? Com s'ho prenen de la frontera del Penedès i el Baix Llobregat cap allà, cap al nord, i del Penedès cap a baix, cap al sud, és diferent. Per tant... volia comentar això. A Vilanova, per exemple, jo soc de Vilanova, els ordenassos el que fan és parar 3 setmanes. Tampoc és un mes i mig. Vull dir. Festa major, 3 setmanes i abans de Sant Fèlix ja tornen. Vull dir, perquè la gent, igualment els castellers allà a aquestes zones, per molt que la teva colla faci vacances, se'n van a veure castells a altres places. Per tant, no paren mai de l'activitat.
No desconnecten mai.
Si paren és a l'hivern. Sí. Doncs ja està, aquesta era la cosa que volia destacar, molt perquè bé. Sembla una cosa molt curiosa sempre, i l'altre dia hi pensava...
Està bé veure aquests diferents punts, no, de vista i de manera de fer dins del món casteller. Moltes gràcies, Unai, per portar-nos tota aquesta informació que ens has portat avui, i t'esperem la propera setmana.
Serà l'última, no? Sí.
Serà quasi l'última,
no? Abans Sant Fèlix...
Queden dues, la setmana vinent i l'altra.
Doncs ja, mira, vale? Tindrem la prèvia de Sant Fèlix i el post de Sant Fèlix.
Exacte, perfecte. Doncs moltes
així.
Gràcies.
A tu també i a tots els oients.
Que vagi bé.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 2:15. La policia local i els Mossos d'Esquadra ja tenen a punt tot el dispositiu que desplegaran els dies de festa major i mobilitzaran tots els efectius disponibles per tal de garantir la seguretat durant la més típica, ja que, a més, els dies centrals cauen en cap de setmana. L'Ajuntament de Vilafranca porta mesos treballant amb el dispositiu de seguretat amb un reforç i ampliació dels efectius en comparació amb l'any passat. De fet, la policia local tindrà disponible la plantilla al complet i amb les darreres incorporacions de nous agents, el cos vilafranquí arriba als 77 efectius, la xifra més elevada que hagi registrat mai la policia local de Vilafranca. Els nous agents ja s'han incorporat a la plantilla i ja exerceixen les seves funcions pels carrers de Vilafranca. Algun d'ells, però, a l'1 de desembre iniciaran la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els casals d'estiu d'agost tanquen portes després d'un estiu intens. Un cop completada la primera quinzena del mes d'agost, els casals d'estiu que allarguen la programació més enllà del juliol tanquen portes després de gairebé dos mesos d'activitat. En el cas de Vilafranca, són només dos els casals que s'han mantingut oberts enguany, ja que el nombre de nens i nenes participants disminueix molt a causa de l'arribada de les vacances de la majoria de pares i mares. El casal Estim, celebrat a les instal·lacions de la Fundació L'Espiga, tanca portes amb molt bones sensacions després d'haver començat el 25 de juny. A Vilafranca també quedava obert aquest mes d'agost el casal de l'Escola Estaller Graells, l'únic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, que també redueix l'oferta a causa de la baixa demanda. Els castellers de Vilafranca encara en la recta final de les actuacions pre-festa major. El divendres a la tarda, els Verds actuaven a l'exigent diada de la Bisbal del Penedès amb els bous de la Bisbal, les Joves i la Vella de Valls. Els vilafranquins van completar el 9 de 8, el 5 de 9 en folre i el seu 4 de 9 en folre número 300. Van acabar la diada amb el Pilar de 7 en folre. Els Verds també actuaven aquest diumenge a Gràcia, on a primera ronda, després d'un intent desmuntat, descarregaven un nou 4 de 9 en folre. A la segona ronda era el torn del 3 de 9 en folre, mentre que el 9 de 8 era el castell descarregat a la tercera. Els Verds van cloure l'actuació amb el Pilar de 7 en folre. Els Xicots de Vilafranca clouen un intens cap de setmana amb dos 4 de 8 descarregats. Els vilafranquins actuaven divendres a la Festa Major de Castelldefels, amb la Jove de Sitges i els Locals Grocs. Allà van començar l'actuació descarregant el 5 de 7 per afrontar en segona ronda el gran repte de la jornada. Els Xicots van plantar el 4 de 8, el segon de la temporada, que van poder descarregar. En tercera ronda completaven el 3 de 7 i posaven punt i final a l'actuació amb un vano de 5 i dos pilars de 4. El de Castelldefels no ha estat l'únic 4 de 8 dels de la camisa vermella aquest cap de setmana. Aquest diumenge, en el marc de la Festa Major de Sant Bartomeu, a Roda de Barà, els vilafranquins han obert la diada amb aquesta construcció, assolida un cop més, per continuar el 3 de 7 i el 5 de 7. Posaven el colofó a la diada, en la qual actuaven al costat de les Joves de Valls i els Nois de la Torre, amb un vano de 5.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra.
Per viure l'estiu amb més ganes, amb més energia i d'una manera respectuosa amb nosaltres mateixos, us oferim l'espai Coaching amb xancletes de la Glòria Forns, que ens presenta la nostra companya Sílvia Delgado.
Una setmana més comptem amb la Glòria Forns, coach i consultora de benestar empresarial, que ens acompanya amb aquesta proposta desenfadada i estiuenca, que és el coaching amb xancletes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, com estàs?
Bé. Avui va d'ulleres.
D'ulleres, sí.
Va d'ulleres i de canvi d'ulleres.
Exacte. No farem d'oftalmòlogues?
No, no va no. Per aquí. Ja em semblava que no se deia molt.
No. La veritat és que parlarem d'ulleres com a filtres. Agafarem aquest símil de quan necessitem ulleres o quan no les necessitem més aviat, quan ens les podem treure, o... Va, posem-ho fàcil, quan les podem simplement netejar.
Per tant, parlem de la nostra mirada, no?
Correcte.
Com veiem el món, com l'entenem.
Correcte. I aquesta mirada moltes vegades està filtrada. Està filtrada per una cosa que se'n diu biaixos. Et sona?
Sí, però què seria un biaix?
Un biaix. Expliquem. Vull dir,
és bo, és dolent, és una paraula neutral?
Com a paraula, superneutral. Sí, sí. A veure, els biaixos... podríem dir que el símil que més entendríem són prejudicis. La paraula prejudicis ens sona una mica negativa.
Sí, és negativa, té aquí un pes.
Exacte, és sí, la sentim com a lletja.
Sí.
Però no deixa de ser el mateix. Els biaixos són com ulleres invisibles o filtres invisibles que ens posem i que fa servir el nostre cervell per estalviar energia. D'alguna manera...
Per estalviar energia.
Correcte,
Mai ho hagués definit així.
Mira, el biaix és una drecera mental que pren el nostre cervell, una, diguem, microdecisió, que n'arriba a prendre fins a 35.000 al dia.
35.000.
Perquè nosaltres puguem ser persones eficaces en el dia a dia. Microdecisió. Si vas amb cotxe, amb un trajecte habitual, que tu coneguis... I jo ara et pregunto, Sílvia, quants semàfors fas en aquest trajecte? Potser no m'ho saps dir.
Segurament no.
Però segurament tampoc has tingut un accident en cap d'aquests semàfors. Per tant, vol dir que tu has frenat en cada un dels semàfors d'aquest trajecte. Però ets conscient d'haver-ho fet?
No.
Perquè anem en pilot automàtic. Probablement quan vas treure't el carnet, en aquell moment estaves superatent als semàfors i sí, podries inclús comptar-los els primers mesos, potser el primer any de conducció, però després entrem en pilot automàtic. I això ho fa el cervell absolutament per totes les microdecisions fàcils que pot prendre. I clar, si pren aquestes microdecisions per conduir o, per exemple, per aixecar el nostre cos del llit quan sona l'alarma, perquè tu no ets conscient d'haver aixecat el braç per parar l'alarma aquest matí, oi?
No.
No, o d'haver aixecat el peu per sortir del llit.
Tampoc, clar.
Totes aquestes microdecisions les pren el teu cervell. Per tant, quan ell pren aquestes microdecisions per tu, t'estalvia energia.
Doncs no li veig el problema. Quin problema hi ha?
Clar, el problema. Quan el cervell pren aquestes microdecisions, ho fa en base... a una informació prèvia, sí? Aquesta informació prèvia, potser en el moment en què la va rebre, era certa, però després, allò en què es basa, no sempre és cert. No sempre és aplicable a la següent situació. I, per tant, ell pren la decisió en base a una informació de fa 20 anys i, igual, aquella decisió que ha pres en el moment no és correcta. Això crec que s'entendrà millor quan posi alguns exemples de biaixos.
Va, doncs explica'ns què seria un biaix d'aquests habituals.
Ah, perquè una cosa...
Que tots hi caiem.
Ah, ara has dit la paraula correcta, tots. Perquè un tema important és que tots i totes tenim biaixos. No se'n salva ningú, ni tu, ni jo, ningú.
Cadascú els seus. O n'hi ha de compartits i generals?
N'hi ha de compartits i generals perquè depenen de com veu el món la nostra societat.
Posa'ns exemples,
vale.
Que ho entendrem millor.
A veure, posaré els exemples posant petits reptes. Un primer repte. Tu t'has escoltat dir, ni que sigui dins teu, la frase no, jo no tinc prejudicis, jo amb aquest tema jo crec que tinc la raó.
I tant.
I tant. Tu i totes.
I tant.
Totes. Doncs això, aquest haver-ho pensat, et fa conscient de, sí, sí, jo ho he pensat, això. Però ara... Repte. Quan ho has pensat, ho creies fermament.
Sí, en aquell moment. Estàs convençuda?
Estàs convençuda que jo tinc la raó. Estàs en una discussió amb una altra persona i et discuteixes perquè tu... I és que jo tinc la raó.
Sí, sí.
Val. Doncs en aquell moment estàs esbiaixada. Ja estàs esbiaixada.
D'acord.
Quan creiem jo tinc la raó, ja entrem en el que es diu el metabiaix. De fet, és el biaix més gran.
Mhm.
Creure que només hi ha una única veritat al món és un metabiaix.
La teva, a més és la teva sempre.
Correcte. Saps aquella frase de tants caps, tants barrets?
Sí.
Doncs és molt certa. No hi ha una única i exclusiva veritat al món. No hi és, no existeix. Hi ha tantes veritats com persones hi ha al món. És depèn de les ulleres amb les que ho miris. Per tant, ja tindríem el primer biaix.
Biaix
que és el
generalitzat.
Metabiaix. Aquest, si voleu descobrir-vos-el, estigueu a punt quan us detecteu a vosaltres mateixos o el detecteu en altres persones, també.
Sempre és més fàcil en els altres.
Sí. Sempre és molt més fàcil trobar, com en diuen, la palla a l'ull
aliè. Sí, sí.
Doncs, quan escoltem en una conversa paraules com sempre, mai, tothom, ningú... Ui...
Aquesta aquí, rotunditat...
Ja és... Jo tinc la raó. Ja, quan utilitzem aquestes paraules, metabiaix. Sí? Aquest seria el primer. Un altre. Ens podem imaginar una dona líder, així, famosa? Alguna que se t'ocorreixi ara així?
Un clàssic. Merkel, Thatcher...
Per exemple. Com la percep la societat, aquest tipus de dona líder?
Malament. Dura, que si no és femenina, que si és massa masculina, intransigent, i podríem seguir, i cap adjectiu seria bonic.
Posem-li també autoritària. No diria dictatorial, perquè no crec que sigui la paraula que més s'utilitza en una dona, però sí que són aquest tipus d'adjectius més aviat en negatiu, no? I ara et repto a pensar en un home líder.
Trump, Obama, de dos signes diferents.
Bueno, ara tenim un Trump que ens dona uns exemples una mica especials, però després has dit Obama.
Obama, no, que va ser tota una revolució, el primer president negre.
I quin tipus d'adjectius ens abocava?
Tots amb una connotació positiva.
Un home de mirada oberta, un home amb qui podíem confiar.
Empàtic, flexible...
Però líder.
Sí.
Sí. Clar.
Amb autoritat, també, però no diríem autoritari.
Aquí hem donat en el clau. T'has fixat? Quan parlem d'una dona líder, podríem dir autoritària. Quan parlem d'un home líder, amb autoritat. Això és el biaix de gènere. Això ens passa molt sovint. Et poso un exemple més...
A homes i a dones, eh? A les
total,
dones també.
Total, perquè això ens passa com a societat. És a dir, aquest biaix de gènere no és que afecti només als homes o afecti només a les dones. No, no. En el nostre cervell...
És cultural.
Total. Un exemple molt clar d'aquest biaix. Vas pel carrer i veus una dona a qui li comencen a aparèixer les primeres canes de cabell. O s'està deixant de tenyir. Quina frase ens ve al cap?
Que sembla que li hagin caigut 10 anys a sobre, que es veu vella, que s'ha fet gran de cop, pejoratiu.
O inclús tot això i sumant... Ui, que descuidada que va.
Tu vas un pas més enllà.
Ui, és que n'he sentit unes quantes d'aquestes, sí. Què ens passa quan veiem un home que li comencen a sortir les canes?
És atractiu, li dona un punt de maduret.
I parlem del mateix, cabell blanc. Fixa't tu. Però la vara de medir és diferent pels homes que per les dones. Això és biaix de gènere. El segon dels biaixos.
També molt generalitzat.
Molt,
també
moltíssim.
Un metabiaix, també.
Moltíssim. Som-hi pel tercer?
Vinga.
Som-hi. A veure. Pensa, Sílvia, que ets la persona responsable de selecció d'un gran banc i reps dos currículums per treballar per atenció al client, per exemple, a l'oficina d'aquí de Vilafranca. Tens dues persones iguals en formació, però un es diu Jordi i l'altre es diu Ahmed. Què ha pensat al teu cap?
Que té més punts el Jordi, independentment dels mèrits d'un i l'altre.
Correcte. I això és el que ens passa com a persones que vivim a Catalunya, no al Marroc, per exemple, i no coneixem o no ens imaginem algú amb un nom marroquí davant del públic. Per exemple, amb un tratge. No tenim aquest històric. I, per tant, com que no ens l'imaginem, el nostre cervell ja ha decidit que el que em genera més confiança per tractar clients en un banc és el Jordi, que potser no és el que tingui millor actitud. Doncs això és el biaix racial. Simple. no és ni bon ni dolent, eh? Aquí deixa'm ficar una mica de...
Constatem els biaixos que com a societat tenim.
Ah, exacte. No és ni bon ni dolent. Perquè, abans deia, tots i totes tenim biaixos. I ara afegeixo, no és ni bon ni dolent. El que seria recomanable és ser-ne conscients i, per tant, quan ets conscient d'aquest biaix, prens decisions d'una altra manera, des d'un altre focus, des de la consciència, perquè, clar, jo ara mateix t'acabo d'explicar aquest exemple, el teu cervell ha pres una microdecisió, però després, quan ho desenvolupem, home, però mirem bé el currículum. Ostres, aquest Ahmed ha fet un MBA a Estats Units. Caram, potser aquest ens va millor que no pas el Jordi, que el Jordi ha estudiat a distància. No ho sé, que també és un biaix, perquè per què la formació a distància és pitjor que anar-te'n a fer no sé què a Estats Units?
Sí, sí.
També és un biaix, no?
És que n'hi ha tants.
Ah! Anem a veure en un següent?
Va.
Som-hi. Necessites una rentadora, Sílvia, urgentment, perquè se t'ha trencat la teva, i entres a una botiga. I en veus una a 300 euros. Però n'hi ha una altra, just al costat, que l'etiqueta posa 1.000 euros tatxats i a sota, oferta, 300 euros. Quina compres?
La de l'oferta.
La de l'oferta, evidentment. Per això funcionen també els Black Fridays i les rebaixes. Perquè tots els de màrqueting ho saben. Això condiciona el nostre cervell. És el que en diem l'efecte anclatge. Aquest no es diu biaix, bueno, és el biaix d'efecte anclatge. És aquell que ens fa pensar la primera impressió no falla. I veiem les dues etiquetes i dius, oh, aquesta rentadora és més bona i està al mateix preu, agafo aquesta. És així, és així. Funcionem així, som així d'estranys. Però bé, ara en portem quatre. Com anem de temps? Bé?
Anem bé, sí.
Anem bé. Som-hi, doncs. En fem un més?
I tant.
O potser... Sí, un més. Vinga.
I dos, si vols.
Vinga, doncs som-hi. A veure si aquest el sabem ratar. Sílvia, tu que ets una periodista i estàs en el món de la ràdio i del periodisme, si vols, no ho diguis en antena, però jo et pregunto, quin diari llegeixes, ni que sigui en digital?
Sí, perquè en paper... Aquí potser ho hauríem d'estendre a xarxes, no?
Correcte.
Quines xarxes...
O quines xarxes segueixes...
Consultes, segueixes...
Sí? Les tens en
jo
ment?
Jo ho tinc en ment, sí.
Molt bé. Les canvies de tant en tant?
Clar, tu funciones per zona de confort. I allà on et sents còmode i t'identifiques, t'hi quedes. El que passa és que, clar, per ofici, per defecte professional, saps que has de consultar altres òptiques, altres punts de vista.
Però tu ho has dit per ofici...
Però, clar, això és la feina.
Correcte.
Això és la feina.
A la gran majoria de persones ens passa que llegim un diari o seguim una plataforma concreta d'informació...
O mires les notícies en un canal de televisió determinat...
Ah, exacte. O escoltes un programa de ràdio concret...
Sí, sí, sí.
I no surts d'aquí. I saps que existeixen els altres que tenen veus diferents o contràries a aquella. Però no vas escoltar-les normalment, que no? I, per exemple, quan passa un accident de trens a la R4, Rodalies, R4, entre Vilafranca i Barcelona, què tendim a pensar? Nosaltres, quan veiem aquesta notícia en el diari o la xarxa social o la plataforma d'informació de referència...
La compres.
Compres,
si
el que et diu...
Si és el teu mitjà de referència, la compres, tu creus.
Que potser el mitjà de referència en el que tu vas buscant la informació et diu... Accident de tren a la R4 de Rodalies. Un any més, sense previsió... d'inversió per part del govern d'Espanya a Catalunya. Potser. I veus la mateixa notícia, si busques, en un altre diari, d'una altra zona...
Amb potser... un altre tarannà i amb unes altres ulleres.
Exacte. I el que diu és... Accident de tren a la R4 de Rodalies... Un cop traspassades les responsabilitats del govern d'Espanya a la Generalitat, les competències, no s'ha fet prou feina. Fixa't que La notícia és la mateixa.
O no ho diuen, aquesta part final, però et recorden que les competències van estar traspassades fa X temps i que ara està en mans de la Generalitat, la gestió.
Clar, la informació es pot indicar d'una manera o d'una altra.
El fet és el mateix, l'accident, però com ho vesteixes, quina informació complementària dones o recordes?
És segons la mirada i les ulleres que tens, sens dubte. El fet de tenir ulleres i mirades diferents en diferents mitjans d'informació no és un biaix, és donar la informació de maneres diferents. El que és biaix en aquest cas és nosaltres, com a consumidors d'informació, tenir un biaix de confirmació. És a dir, jo només miro aquell mitjà de comunicació, o escolto o llegeixo, aquell mitjà de comunicació que em confirma el que jo vull sentir, que em confirma el que jo penso. Per tant, si jo vull pensar que el govern d'Espanya ha sigut nefast en la gestió de Rodalies, llegiré aquell mitjà de comunicació que em confirma això. Si jo penso que des de que ens han traspassat les competències la Generalitat ja podria haver posat fil a l'agulla fa estona, vaig a buscar la informació en aquell mitjà de comunicació que m'ho confirma. El que tu deies, volem estar a la zona de confort. No ens agrada que ens posin arguments contraris per davant. Quan ens passa això, estem en el viatge de confirmació.
I si som conscients...
Del viatge de confirmació?
Del viatge de confirmació, perquè costa, aquest costa. Perquè apel·la al més íntim, no? A les conviccions.
Correcte, les nostres
Hauríem
creences.
Hauríem de ser prou flexibles per posar-nos altres ulleres i escoltar o llegir altres coses.
I no enfadar-nos. Perquè algunes vegades, quan escoltes algun mitjà de comunicació
sí,
contrari a les teves creences o als teus pensaments, t'enerves. És pràcticament com escoltar un partit Barça-Madrid. Si ets del Barça, escoltar-lo a través d'algun dels mitjans que donen suport al Madrid. No? T'enerva, no? D'alguna manera és el mateix. Però, clar, tenen la seva manera de veure-ho. El millor en tots els viatges és justament el que tu has comentat, ser-ne conscient. Llavors, en el viatge de confirmació, per exemple, fer l'esforç, és un esforç. Un dia a la setmana, escolta, llegeix, mira mitjans de comunicació contraris al que tu penses.
Com exercici.
És un exercici i et dona muscle de flexibilitat i d'acceptació de l'altre, també. Et dona una mirada diferent. T'estàs posant les ulleres, si tu les portes verdes, aquell dia te les estan posant una mica vermelles. I llavors, potser veus la vida d'una manera diferent i pots arribar a entendre la posició contrària. Que no vol dir que hagis de pensar com aquesta posició contrària, però això, canviar les ulleres, ajuda molt en el món de la negociació i de la mediació. Això ho fem molt en els equips. Per exemple, posar-nos
a la pell de l'altre. No?
Correcte. Sí, perquè quan fem això... fem l'exercici d'aquesta setmana?
Sí, va.
Sí?
Què proposes que veurem millor, no?
Vinga, doncs, petit exercici. D'aquests viatges que hem parlat avui. Hem parlat del metaviatge, que aquest... Bueno, sí, podríem associar-lo al quan diem jo tinc la raó, quan estem discutint-nos amb algú. Hem parlat del viatge de gènere, que és... una mateixa cosa, aplicada a un gènere o a un altre, sona diferent. Hem parlat del biaix racial, que és quan pensem que un col·lectiu d'una raça diferent o d'un origen diferent no serà capaç de fer allò que fa la resta de persones. Hem parlat de l'efecte anclatge, allò de la rentadora, no? 300 euros o la de 1.000 rebaixada a 300. I el biaix de confirmació, que és només... buscar la informació en la meva zona de confort, no? Doncs d'aquests viatges que hem parlat avui, el petit exercici de la setmana, amb el mojito, tampoc no cal que ho fem massa
sense
complicat.
Sense gòbio.
Trobar alguna situació durant aquesta setmana d'algun d'aquests viatges que hem mencionat.
Saber identificar.
Saber identificar-lo. I en el moment en què l'has identificat, no et jutgis. No et diguis, ai, que malament ho faig. No, això ho fem tots i totes. No et jutgis. A partir d'aquí, de forma neutra, pregunta't a tu mateix, observant. Vale, què he pensat? Què és exactament la frase que m'ha sortit? I quan ho hagi detectat, la frase de, per exemple, l'Ahmed, no sé, no em genera tanta confiança com el Jordi. El Jordi ho farà més bé. Aquesta frase, ara ja ho has detectat. Pots mirar-ho diferent? Llavors, des d'aquí, quan ho detectem i no ens jutgem de que malament que ho fem, vale, aquesta és la frase que el meu cap em diu, vale, ho puc mirar diferent? Si és que sí, perquè tens altres proves que et fan pensar que l'Ahmed ho pot fer millor que el Jordi, doncs segurament decidiràs molt diferent. Si vas detectant aquests petits biaixos, la teva mirada s'anirà netejant.
I això en plan, no?
Això en plan. Les ulleres es faran més grans, sí, però més netes. Sobretot, més netes. I és important saber des de quines ulleres mirem la vida. Per tant, no pots viure sense ulleres. Això està clar.
És estiu, fan falta.
Sobretot de sol. Però cal netejar-les de tant en tant. Per tant, aquesta setmana, quina ullera t'has donat compte que portes posada avui? Seria el nostre hashtag per passar aquesta setmaneta d'agost lleugerament.
I treballar una miqueta els biaixos.
Molt bé.
Mil gràcies, Glòria Forns. Adéu-siau.
A tu, Sílvia.
Penedès Gamma Extra. Avui fa un dia blau, net i clar.